una dama que es pentinava darrere una reixa en temps de Vicenç Garcia. Amor, senyor de l'àmplia monarquia que publica el clavell i el foc proclama en l'ardor de la galta i en la flama de l'exaltació que l'aire cria, els cabells de finíssima zaveja en el combat de bori que pentina per u de lliris i de llunes mina, ornament de les neus dels horts enveja, treu de la reixa, i que la saborosa feina del bes, batalla graciosa, del córrer d'unes cames despullades, deixi les verdes herbes alterades o desmai en les tiges onejants de marbres, ceres, roses bategants. Hem sentit un sonet de Bartomeu Rosselló Pòrcel en un estil força gongorí, però en realitat seguint l'estil de Francesc Vicenç Garcia, ho dic bé, sí, perquè era el cognom. En tot cas, el cognom potser s'hauria de modificar perquè era acabat amb T, em sembla recordar, però així consta en el títol, amb C trencada final en aquest sonet. I comencem tirant de llibres.
Set Ràdio, emissora municipal de Sant Celoni, presenta Tirant de llibres. El programa informatiu del món dels llibres. Un espai d'imaginació, de coneixements i de plaer al vostre abast.
Molt bona nit, amics i amigues. Avui és 9 d'abril de 2013, això és Punt 7 Ràdio, passen uns quants minuts de les 9 del vespre i això només pot ser Tirant de llibres, avui el programa número 226. Molt bona nit, Jordi.
Hola, bona nit, Francesc. Som al programa 226 i deu ser un d'aquells programes tan atapeïts com acostumem a tenir últimament.
Exactament. Saludem, com sempre, el nostre equip tècnic, la Gemma Grau, que, com sempre, ens fa un control tècnic de primera. I saludem, lògicament, tota l'audiència, que setmana rere setmana ens escolta de manera fidel. Bé, avui, com deia en Jordi, tenim un programa molt atapeït. Hem començat amb aquell poema de Bartomeu Rosselló Pòrcel, aquest escriptor clàssic, gairebé diríem, un clàssic del segle XX. I tenim una crònica de les Illes Balears, com cada setmana, amb la nostra benvolguda companya Laia Martínez. Avui tenim una entrevista, igual com la setmana passada que vam tenir una entrevista, doncs avui tenim una entrevista per telèfon amb un escriptor, Josep Maria Argemí, autor d'un recull de contes que es diu La primavera al desert. Jordi, avui ens portes a la Biblioteca Viva.
Sí, avui parlarem de les presentacions de llibres a la Biblioteca de la Comarca, perdó, a la Biblioteca de la Població, a Sant Celoni, però també a les biblioteques i altres espais de la comarca, perquè, de fet, en definitiva, allò que volem fer és donar a conèixer totes aquelles iniciatives que s'estan movent ara en relació a Sant Jordi.
El programa, com sempre, no quedaria complet si no tinguéssim la nostra benvolguda crònica des del País Valencià, amb l'Empar Murelló, i amb la crònica des de la Franja de Ponent, amb l'Octavi Serret. A l'apartat de llibres a la carta, l'Helena Martínez Pons avui ens parlarà d'un llibre de Joan Miquel Oliver, El misteri de l'amor, i acabarem el programa, com sempre, amb el noticiari i amb la frase. Som-hi!
La crònica.
Bé, doncs ja tenim el telèfon a la nostra benvolguda companya, Laia Martínez. Bona nit, Laia.
Hola, bon vespre. Com esteu? Bé, nosaltres aquí preparant una mica la primavera i el Sant Jordi i totes aquestes dates que ens agraden tant als amants de la literatura i de la poesia, etc. I bé, amb un parell d'activitats interessants relacionades amb això i alguna altra, doncs, també de molt guapa, relacionada amb la celebració de l'aniversari de la República. Us plantejaré primer dues activitats a Mallorca, però fora vila, o sigui, fora de Palma, I després us explicaré aquesta altra bona notícia que hem tingut sobre el món de la literatura i de la poesia a Mallorca. Comencem el divendres, aquest divendres dia 12, a 8:45 del vespre, a Lloseta. A Lloseta, que sabeu que és aquesta població, el centre seria, vindria a ser la Manresa de Mallorca, a la biblioteca pública, s'hi farà la presentació del llibre Treballadors, sindicalistes i clandestins, històries orals del moviment obrer a les Illes Balears, del 1930 al 1950. És un títol una mica llarg, però molt explicatiu sobre els continguts d'aquest llibre, l'autor del qual és Antoni Marimon, professor d'Història de la Universitat de les Illes Balears, i que és un volum doncs, que es publica per Edicions Documenta Balear, una editorial que sabeu que té bastanta història i bastant de renom en quant a publicacions d'aquestes de caire local, social, que són tan importants per recollir la cultura d'un poble. Es tracta d'un acte que presentarà el mateix autor, Antoni Marimon, i en el qual col·laboren, de cara a l'organització, l'Ateneu Pere Mascaró i el PCM Entesa de Lloseta. Es farà doncs, una mica també de pica-pica i de repàs doncs, de totes aquestes històries de transmissió oral que es van originar o que van tenir lloc durant la Primera República entre els treballadors de les fàbriques, sobretot, i tots aquells doncs, contrabandistes també, i els afiliats als sindicats. Molt interessant això, divendres a 8:45 a Lloseta. I després, diumenge, una altra commemoració de la República, en aquest cas amb teatre. Es tracta d'un acte que se celebrarà a les 6 de la tarda del diumenge a la delegació de l'obra cultural de les Illes Balears d'Inca, és a dir, un altre cop cap al centre de l'illa. I representaran l'obra Les llargues nits de Can Sales. Aquesta obra teatral està basada en un llibre que es diu Dones republicanes, de Margalida Capellà, i la interpreten tres joves actrius d'aquí de Mallorca, Mercè Sancho de la Jordana, Francesca Badell i Rosa Serra. Es tracta d'una obra doncs, una mica en fons històric, però que sobretot descriu doncs, els sentiments d'aquelles dones que van formar part de la creació i l'establiment de la Primera República. El preu de les entrades és de 3 euros per als socis de l'obra cultural, 5 euros pels no socis i es pot comprar de manera anticipada a les botigues Lenestop, a l'Òptica Balear o assegurances Llorenç Llobera. Són també aquests tres punts de venda patrocinadors d'aquest acte. I bé, això són les dues activitats per aquest cap de setmana, totes dues doncs, així molt, molt combatives, i doncs bé, com que del combat a vegades en surten coses bones, una bona notícia, i és que el mes que ve s'inaugurarà finalment el Centre de Poesia Contemporània Blai Bonet. Això serà el 10 de maig, la inauguració, però jo ja us volia donar la notícia perquè diguem-ne que hi ha molts grups de joves així de la meva edat doncs que tant aquí a les Illes Balears com al Principat hem anat fent una mica de campanya per reivindicar aquest espai i estem doncs molt d'enhorabona perquè en aquest moment que el pressupost de cultura retalla per totes bandes és molt important que s'hagi seguit endavant amb aquesta iniciativa. Es tracta doncs d'inaugurar aquesta casa Blai Bonet. Blai Bonet sabeu que és el poeta i narrador de Santanyí, on hi haurà doncs un espai d'exposició, l'arxiu i la biblioteca centrat tot en l'escriptor. I s'ubicarà a la segona planta de la Casa de Cultura Ses Cases Noves de Santanyí, el seu poble natal en el Llevant de Mallorca. Es tracta de, en realitat d'un espai de transició, perquè realment la Casa Blai Bonet es vol ubicar a la que fou la casa de l'escriptor al carrer Ciutat número 74, també de Santanyí. Però l'Ajuntament té aquest espai on hi té doncs, dependències municipals i la família, els hereus de l'obra de Blai Bonet han volgut cedir tot el llegat de l'escriptor perquè ja pugui començar a ser catalogat i consultat en aquest centre de poesia contemporània Blai Bonet, que serà doncs, doncs de moment a la Casa de Cultura de Santanyí. Bé, Blai Bonet i Rigo, que va viure del 1926 fins al 1997, és un autor imprescindible de la literatura de postguerra de Mallorca i bé, de tota la literatura catalana en general, i la seva influència es pot resseguir en molts escriptors de generacions posteriors. Per tant, doncs, un valor indispensable de la literatura catalana internacional que tindrà aquesta casa provisional a partir del proper 10 de maig. Us seguiré informant de tot això i més coses. Vinga, fins la setmana que ve. Gràcies, beso.
Molt bé, Laia, moltes gràcies, una abraçada i fins la setmana vinent. A reveure.
L'entrevista.
Molt bé, doncs passen uns minuts, uns quants minuts de les 9 del vespre i avui tenim tirant de llibres l'escriptor Josep Maria Argemí. Molt bona nit, Josep Maria.
Bona nit.
Escolta, t'agraïm moltíssim que hagis acceptat la invitació a participar al programa i més doncs, quan estem convençuts que ets una persona molt ocupada i que segur que tens moltes coses a fer i per tant doncs, insistim que sempre doncs, és d'agrair que els escriptors atengueu els mitjans de comunicació.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Mira, voldria començar fent referència als altres llibres que has escrit. Has publicat diversos reculls de narracions, em consten La fúria dels herois, que vas publicar l'any 1995 a 3 i 4,
sí.
Vides secretes, també a 3 i 4, de l'any 98, Els camins imaginaris, Quaderns crema, l'any 2000,
sí.
I una novel·la, Lliçons de foc, també a Quaderns crema, l'any 2003.
Exacte.
A banda, lògicament, d'aquest últim llibre que has publicat, La primavera al desert, edicions Males Herbes, penso que és molt recent, és del gener del 2013, oi?
Sí, del gener o del febrer gairebé. Del gener, perdó.
Del
sí.
Gener.
Sí, sí.
Escolta'm, quatre títols hem citat, si no ho dic mal, un, dos, tres, quatre, cinc títols,
sí.
Quatre reculls de contes
sí.
I una novel·la.
Sí.
Per què aquesta preferència del conte? O sigui, què et proporciona aquest gènere?
Em proporciona, en primer lloc, un gran plaer com a autor. No només com a lector que he estat sempre de narrativa, de contes i també de novel·les, però com a autor, un gran plaer, en primer lloc, per la possibilitat de treballar a fons el llenguatge. Perquè jo tinc aquella concepció, si vols, que lliga una mica amb el noucentisme català.
Ara mateix ho estava pensant,
sí.
Estava a punt de preguntar-te pel noucentisme.
Sí, que almenys, si més no, en l'aspecte lingüístic, vull dir, no en altres aspectes, que concep la poesia com la culminació d'una obra literària, per dir-ho així. I el conte, si vols, el germà a l'ombra de la poesia. I en aquest sentit, com al capdavall estem parlant de literatura, fer un conte és un gran plaer, sobretot per l'autor, i un gran repte també.
Per què tens la necessitat d'escriure? Què t'aporta ser escriptor?
M'aporta, per dir-ho així, potser una manera de conèixer el món, de conèixer el món d'una manera diferent que no és la literal, perquè jo entenc que la majoria de persones, i segurament fan molt ben fet, coneixen el món sobretot a través d'una visió literal de les coses. I jo entenc que la literatura et permet tenir una visió afegida, no és que menysprei la literal, però afegida metafòrica, per dir-ho així. I alguns autors n'han dit, una mica intel·lectuals, una visió daimònica. És a dir, que a partir de les coses positives en el sentit del positivisme, de la filosofia, vull dir, de les coses que es toquen palpables, es pot entendre també la realitat d'una altra manera, si vols, dit popularment d'una manera poètica. Aleshores, potser la literatura permet entrar en el món d'aquesta altra manera que és molt suggeridora i molt interessant.
Com és la literatura d'en Josep Maria Argemí? Creus encertada l'etiqueta de literatura fantàstica? T'ho pregunto perquè en algun lloc he llegit que dius que la literatura fantàstica no és un gènere en si mateix, sinó una manera de veure la literatura.
Jo crec que per la societat actual, diguem-ho així, o pels lectors actuals, l'etiqueta de literatura fantàstica s'ha s'ha entès, sobretot, com una literatura de gènere i més aviat que tendeix als lectors juvenils, als lectors que busquen una evasió cap a mons llunyans o desconeguts, etc., no? De terror, de ciència-ficció, etc., i cosa que em sembla molt bé. Però jo, modestament, considero que aquesta etiqueta de fantàstica també es pot aplicar d'una manera molt més àmplia a allò que en podríem dir literatura d'imaginació, que pot anar des de, i ara em recolaré molt en el passat, llibres com l'Odissea o la Ilíada, o fins i tot, si em permets l'agosarament, la mateixa, la Bíblia, que no deixa de ser una biblioteca en ella mateixa, amb molts episodis fantàstics, per cert, tant en l'Antic com en el Nou Testament, o les novel·les artúriques, per dir-ho així. És a dir, que la literatura d'imaginació, d'alguna manera, és la mare, i gairebé diria el pare, de la literatura moderna. Aleshores, reduir-ho tot a una qüestió de gènere, ho entenc que es faci perquè vivim en un món que viu d'etiquetes i sobretot d'etiquetes comercials, però jo crec que la literatura pot ser entesa com alguna cosa més que la reproducció d'unes històries quotidianes d'uns certs personatges.
He llegit en algun lloc que alguns dels teus contes tenen una certa influència de la Bíblia i del món artúric. Dins de Vides Secretes crec que hi ha un conte que està influït per el mite artúric de Perceval, o fins i tot a dins dels Camins Imaginaris hi ha un conte que es diu Viatge al Paradís, que diu que té certes ressonàncies bíbliques.
Sí.
Això ho he llegit en un article sobre la teva literatura que va sortir l'any 2000 al País.
Sí.
Em parlava d'això.
Doncs mira, jo crec que és bastant encertat aquest comentari, bastant encertat, perquè, per exemple, pel conte de Vides Secretes que fa referència, que es titula Perceval, vaig voler adherir-me des d'una posició, com pots comprendre, bastant modesta, però vaja, era la meva intenció, adherir-me a una tradició que és de continuar una novel·la inacabada d'un autor molt antic, del segle XII, segle XIII, Chrétien de Troyes, que és el considerat el pare de la novel·la europea.
Oh, i tant.
Doncs aquest autor va escriure el conte del Graal, sí, que està traduït al català.
El quadre crema.
Sí, amb una traducció per mi extraordinària. Doncs bé, aquesta novel·la és inacabada. I jo el que em vaig proposar en Perceval és, com molts altres autors han fet, segurament amb molt més encert que jo, a continuar aquesta història i fins i tot acabar-la, i en el meu cas acabar-la d'una manera feliç, no? Per variar. I en el cas de Viatge al Paradís, que dius dels Camins Imaginaris, també, més que en un episodi bíblic que podria ser com un èxode, per dir-ho així, jo em vaig inspirar bastant, per no dir molt, en un llibre que és poc conegut, em penso, d'un autor mallorquí, que és mossèn Llorenç Ribé, que era un intel·lectual i un filòleg dels anys 20-30, doncs que va escriure un llibre que es titula Els camins del paradís perdut, que són uns homes que van a la recerca de l'illa de Sant Brandan, que és una illa també que té ressonàncies artúriques, per dir-ho així. Doncs bé, és una illa on es promet la perfecció, el paradís, la vida eterna, etc., no? I a partir d'aquesta motivació vaig voler apropiar la història de Llorenç Ribé cap al meu món, que seria un món que no és exactament el paradís perdut com un lloc que promet la vida eterna, sinó més modestament com un lloc que promet una vida més civilitzada, per dir-ho així.
Escolta, aquesta mena d'intertextualitat que esmentes, dins dels contes de la primavera al desert també hi és, com a mínim en tres casos.
Sí.
Hi ha el cas de la Folia de Meyrin, aquest conte, que de fet és la història de Frankenstein. Una mica, no és la mateixa història, lògicament, però té molt a veure, oi? Aquesta creació de vida.
Sí.
Oi?
Sí.
A dins de l'afer dels poemes robats, aquest altre conte, és lògicament la història de Sherlock Holmes.
Sí.
I el que no sabia, ara mentre m'he documentat ho he pogut esbrinar, és que el conte Walser podria entendre's com la recreació de la vida d'un escriptor, real, Robert Walser. Aquesta literatura que parla de literatura, o bé textos connectats a altres textos, és un valor afegit a la teva literatura?
Jo diria més aviat que és un jo ho entenc com homenatges que intento fer a certs autors o personatges o mons literaris que m'interessen o que em fascinen fins i tot. Per exemple, en el cas de Balcer, és un escriptor que he llegit una mica i que admiro profundament també pel seu tarannà, precisament com a escriptor, un tarannà d'humilitat, per dir-ho així, eh? Vull dir, no una manera grandiosa de concebre's com a autor, sinó d'una artesania més que un art, diguem-ho així, del conreu d'un ofici. I en el cas de Sherlock Holmes, doncs sí, absolutament, és la fascinació pel personatge de Holmes, que pretén crear un ordre en un món caòtic a través de la racionalitat més absoluta i que molt sovint, cosa que no sempre apareix en els seus casos, però sí en els seus continuadors, a través dels que jo en dic pastitxos, com Stephen King o d'altres, on apareixen casos on ell fracassa, per dir-ho així, però també el fracàs de la racionalitat ens dona una mica la mesura del món on vivim, on tot no es pot entendre a través de la lògica i de la raó, sinó que hi ha molts aspectes que queden a l'ombra, almenys jo ho entenc així.
Això que acabes de dir, sí. Podria explicar una mica el títol? El títol La primavera al desert? Sabem que un dels contes porta aquest títol, sí. Però també sabem que és un vers de Carner, La primavera al desert. D'on surt aquest títol?
Home, en primer lloc surt tu ho has dit, del poema de Carner, Naví, que és un llarg poema narratiu que per mi és extraordinari, gairebé diria de lectura obligatòria per tothom qui vulgui apropar-se no només a la poesia o a la literatura catalana del segle XX, sinó a la gran poesia o a la gran literatura europea del segle XX. És un poema que ve a explicar la història del profeta Jonàs i totes les seves desventures, com fuig de les demandes de Déu que vagi a Nínive i la redimeixi, etc, etc, i al final, bé, no explicaré com acaba la història, però no. Vull dir, és una gran història, és una gran història. I en aquest sentit, jo he volgut primer fer un homenatge a Carner, que és un poeta que m'agrada molt, i també fer referència a una consideració que tinc de la literatura com a, per dir-ho així, d'una manera molt romàntica, si vols, generadora o regeneradora de vida allà on en principi no n'hi ha d'haver, que és el desert. I a través de la literatura, que no és res més que les paraules o l'ús de les paraules amb una intenció clarament estètica, que és tal com jo entenc la literatura, no només com un entreteniment, cosa que em sembla molt bé i que jo també practico, sinó també com una creació de vida d'un món, o de petits mons, si vols, en aquest cas, com són els contes, de petits mons que recreen vida d'alguna manera, recreen personatges, recreen històries i porten un ressò, per dir-ho així, d'un món al que tots aspirem, que és un món potser més elevat que el que tenim.
Escolta, el primer dels contes del recull, sí. Que es diu Màgia, podríem dir que fas una mena de jocs de mans, metafòric, sí. O un truc de màgia, i al final del conte, sí. Fas una cosa que els mags no acostumen a fer, que és ensenyar el truc. Sí. I estaries d'acord amb aquesta mena de caracterització peculiar?
I estaria totalment d'acord. I tot s'explica perquè el meu propòsit principal també era, en escriure aquest conte, era un propòsit tècnic, sobretot, que era com amb la primera persona, ara vaig a fer una revelació que si algú no ha llegit el conte dels oients, doncs que potser tanqui l'aparell o es tapi les oïdes.
Això, millor això.
Sí, però el que vaig a dir és que l'ús de la primera persona de la veu narrativa del conte en qüestió, que es titula Màgia, doncs era tot un repte utilitzar aquesta primera persona precisament pel final del conte, que és un final terrible, en certa manera, no?
Sí, 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 sí.
Aleshores, per fer bo aquest joc, per donar-li sortida, havia de revelar
el truc. Passat, sí, el que havia passat a la realitat.
Sí, exacte.
Escolta, els contes, entre ells, Els contes de la primavera al desert tenen moltes coses en comú. Probablement hi ha moltes diferències. Diferències d'espais, perquè l'acció no només s'ambienta a Barcelona, sinó també a altres llocs, Itàlia, Egipte, també pel que fa al temps, no? Però hi ha moltes coses en comú. Per exemple, en l'estructura. Hi ha diversos contes que al principi del relat s'especifica o s'explica un fet que s'ha esdevingut i s'utilitza la resta de la narració per reconstruir i mostrar tots els fets que han provat, que han provocat que aquella situació inicial s'acabés produint. O, per exemple, hi ha un parell de contes en què hi apareixen uns doctors que intenten aclarir si els seus pacients pateixen algun tipus de bogeria. És premeditat, això?
Està molt bé aquesta pregunta, de bo. No sé si és premeditat, però potser respon al meu interès de tota la vida per allò que en diríem novel·la policíaca o d'investigació. O novel·la de... que gaire no diré que sigui un informe forense, però novel·la que pretén entendre el misteri de la realitat, perquè la realitat molt sovint és francament misteriosa, i és a través de precisament de la literatura que ens dona aquest instrument d'intel·ligència i d'art, si m'ho permets, que un autor, almenys jo modestament és el que pretenc, vol o li agradaria descobrir l'intríngulis d'aquesta realitat, no?
Escolta, la següent pregunta ja sé que te l'han fet en altres mitjans de comunicació. Vaig sentir una entrevista que et van fer l'altre dia a ICAT FM, ja fa algun mes, però te l'he de fer, perquè tothom que parla de la teva obra acaba dient que parla del teu estil elaborat, del llenguatge precís, d'aquesta prosa acurada. És a dir, el teu estil és destacat com un valor molt important. Fins i tot he arribat a llegir una explicació que diu, l'estil ha de tenir la pulcritud necessària, perquè si no hi és, al cap d'uns anys, diu, el llibre et caurà de les mans.
O sigui,
et volia preguntar quina és la recepta, si és que es pot dir. És a dir, una tria lèxica ben pensada, proporcionar matisos en les explicacions, fer servir recursos diversos per tal que el lector s'imagini l'escena tan detalladament com pugui.
Jo crec que, almenys parlo per mi, vull dir, jo no sé si tinc una recepta, però jo sí que et puc dir que per mi la literatura és sobretot un ofici. Aleshores, aquest ofici consistiria bàsicament en una artesania que consisteix en buscar un equilibri en el text. És a dir, tu tens un text i has de sospesar les paraules primer, que això és molt, molt antic, ja ho trobaríem potser amb algunes retòriques famoses d'autors passats, no?, com Horaci, etc. Sospesar les paraules, vull dir, veure quin pes té cada paraula i dintre de la frase i cada frase dins el paràgraf. Aleshores, el paràgraf ha de tenir un cert equilibri intern, un equilibri musical, perquè també et vull comentar una cosa, que jo entenc la literatura, o la narrativa, si vols dir-ho així, també com a música. És a dir, no és que la poesia tingui l'exclusiva de la musicalitat i que per això és tan atractiva tantes vegades. També la narrativa ha de tenir aquesta musicalitat. En ser llegida, la narrativa ha de lliscar, per dir-ho així, en la llengua, per dir-ho així, no? O en el cervell, fins i tot. Jo crec que aquesta és una manera de fer atractiva la narrativa. Quantes vegades llegim textos que pesen, que ens cauen fins i tot de les mans? Per què? Jo crec que molt sovint s'oblida aquest element, per mi, elemental i primordial, que és trobar la musicalitat dintre del text, també del text narratiu.
I Josep Maria, una última pregunta.
Digues.
La primavera al desert, aquest recull de contes publicat per Editorial Males Herbes, quin tipus de lector aniria adreçat? Cal tenir alguna preparació o no? O qualsevol persona que gaudeixi amb la bona literatura?
Mira, jo el que he comprovat aquests últims dies o setmanes és que qualsevol lector mínimament alfabetitzat hi pot accedir i et diria fàcilment. Vull dir, un pot pensar que està adreçat a un públic més culte o amb ambicions de gran elevació, i et puc dir per comentaris que he rebut de lectors molt diversos que no és així, que vull dir, amb una mínima alfabetització i, això sí, amb una curiositat per la literatura, per per accedir a mons diferents que no són exactament el teu, que això per mi és la gràcia de la literatura, entrar en vides, en mons, en expectatives que no són les teves quotidianes. Doncs en aquest sentit et puc dir que hi pot entrar tothom.
Molt bé, Josep Maria. Doncs escolta, t'agraïm moltíssim novament que ens hagis atès aquest vespre.
Gràcies a vosaltres.
Concert Ràdio, Tirant de Llibres. I bé, esperem que quan tornis a treure un altre llibre tornem a parlar, perquè la conversa ha estat realment molt interessant.
Serà tot un plaer.
Vinga, una abraçada. Rebeu.
Igualment, gràcies.
Adéu.
Adéu.
Bona nit.
La Biblioteca Viva.
Bé, i tornem a ser amb vosaltres una altra vegada, ara per parlar de les novetats literàries que s'aniran presentant aquests dies anteriors, aquests dies abans de Sant Jordi. Doncs, primer de tot, a certes biblioteques, però també a altres llocs. Comencem pel dijous 11 d'abril a les 7 de la tarda, aquí a la Biblioteca de l'Escorxador de Sant Celoni. Es presentarà L'últim abat, de Martí Gironell. Comptarà amb la presència de l'autor, de Martí Gironell, el qual, doncs, dins del tas de llibres que organitza l'Ajuntament amb la participació de la llibreria Alguer 7, donarà a conèixer aquesta novetat literària. I llavors ja passem a una setmana, no, una miqueta menys d'una setmana més tard, de fet, doncs, menys dies, potser sis. Passem al dimecres 17 d'abril a les 8 del vespre. Dimecres 17 d'abril a les 8 del vespre es presenta el llibre Relats del Montseny, també dins d'aquest cicle tas de llibres organitzat per l'Ajuntament i la llibreria Alguer 7. Ja recordeu que Relats del Montseny és aquest llibre col·lectiu escrit per uns 15 autors que conté 16 narracions i que doncs són 16 narracions que se centren en aquest marc del Baix Montseny o de la comarca natural, més aviat. I de seguida hi tornarem a la Biblioteca de l'Escorxador, però ja que estem parlant de Tirant de Llibres, hi ha encara dues presentacions més, una a Sant Esteve de Palautordera el 19 d'abril, una altra presentació de Relats del Montseny, i aquesta de Sant Esteve de Palautordera es farà a les 8 a la sala annexa del Casal d'Avis a Sant Esteve de Palautordera, i encara una tercera presentació de Tirant de Llibres que serà el 20 d'abril a Santa Maria de Palautordera a les 7 de la tarda a la Quadra. La Quadra és un espai municipal, eh? Repeteixo, el 20 d'abril a Santa Maria de Palautordera, la Quadra a les 7 de la tarda. I en portem 3, però encara n'hi haurà una quarta. Hi haurà una quarta presentació de Relats del Montseny, que serà el diumenge 21 d'abril a Cardedeu, a la plaça de l'Església, i serà a 6:45, a les 18:30. Si plogués, es realitzaria a la Joieria Marc, i si no, a la plaça de l'Església. Bé, i encara ens queda una darrera presentació, que seria el mateix diumenge 21 d'abril, però en comptes de ser a Cardedeu, com us dèiem, aquesta és a Sant Celoni, el diumenge 21 d'abril a les 12 es presenta el llibre de Fali Jiménez, ja sabeu que és un dels col·laboradors de Punset Ràdio, el seu llibre L'Orquestra Paleros de Sant Celoni. I bé, aquestes són les presentacions que es produiran al Baix Montseny en els propers dies.
Esteu escoltant Tirant de Llibres, el programa del món dels llibres i de la cultura en clau catalana. La crònica.
Bé, doncs, com cada setmana ja tenim a l'altra banda del fil telefònic la nostra benvolguda companya Empar Murelló. Molt bona vesprada, Empar.
Hola, molt bona vesprada a totes i a tots. Dues o tres setmanes sense escoltar-vos i us trobava a faltar. I avui he de contar-vos moltes coses. Bé, abans de res, comentar-vos que aquesta setmana, justament ahir, si no recordo malament, es van complir 20 anys de la mort o de l'assassinat, millor dit, de Guillem Agulló, que sabeu que era un lluitador antifeixista, i bé, i en la seva memòria, això va ser el 1993, passar al municipi de Montanejos, i bé, un feixista, diguem-ne, que el va assassinar. Doncs en la seva memòria hi ha una plataforma que es diu Memòria de Guillem Agulló, la lluita continua 20 anys amb tu, han volgut aquest any fer-li un homenatge. I avui mateix, a les 7 de la vesprada, començava a Benimaclet una projecció de vídeo i després hi hauria el debat per part de la presidenta del Fòrum per la Memòria del País Valencià, que és Empar Salvador, sobre el genocidi franquista a València. Això era, com us dic, avui a les 7 a terra de Benimaclet. I aquesta setmana també succeiran diversos homenatges i diverses qüestions, diversos actes en homenatge a Miguel Agulló. A Burjassot, d'on era originari, el dijous dia 11, a les 7 de la vesprada, a la plaça de l'Ajuntament, hi haurà una concentració homenatge amb la lectura del manifest i una gran dansa participativa en la que col·laboraran els tallers de baix de Cabassot, la colla Gatzara i Tres Fanbai, que és un grup de fa molts anys, que ja cantaven en valencià quan les èpoques eren dures, doncs encara avui continuen i estaran també presents en aquesta concentració homenatge. I també hi haurà xerrades aquests dies, divendres 12 d'abril, a la mateixa hora, al casal de Santa Catalina, al voltant d'això de la repressió i dels antifeixistes. I dissabte 13 d'abril serà el gran homenatge que es farà a la plaça de l'Ajuntament de Burjassot, a les 7 de la vesprada, amb una manifestació i amb un sopar popular que té un preu d'eixida de 5 euros, però que va lligat a un concert que és gratuït, on estaran el Sobrin Pas, que ja sabeu que se'n retiren en acústic, i també Feliu Ventura. Això serà tot plegat dissabte 13 d'abril a la plaça de l'Ajuntament de Burjassot. Si la gent pensa participar en, no només en el concert, sinó també en el sopar, que sàpiga que ha de traure primer els tiquets i que l'entrada del concert és lliure, però que ja sabeu que, doncs això, que va lligada a aquest xicotet homenatge i es replegaran fons i bé, i qui vulgui participar ha d'adreçar-se o bé a terra de Benimaclet, a Cabassot, o bé a la comissió 20 anys sense Guillem, així tot seguit, comissió 20 anys sense Guillem, @gmail.com, per demanar i reservar els tickets. I bé, i passem pàgina i us comente, si voleu anar al teatre, doncs com ja tenim la música, ara anem al teatre Micalet, estaran aquests dies els primers monòlegs de Xavi Castillo de la temporada. Serà des del dia 10 fins al 17 d'abril. Es pot entrar a la pàgina del Teatre El Micalet i consultar els horaris, els preus i tot allò, perquè varien un poc depenent dels dies. I una altra cosa també interessant, ens anem al nord del País Valencià, perquè la delegació de Castelló de l'Institut d'Estudis Catalans enceta aquesta primavera, una primavera amb una programació plena d'activitats, però amb un toc que a mi m'agrada moltíssim, que són els vermuts literaris. Això, escolta, és fantàstic. Que tu pogués escoltar poesia o una conferència, una xerrada sobre sociolingüística, sobre literatura, sobre filosofia, i que ho pogués acompanyar amb un vermut, això és fantàstic. El primer dissabte serà aquest, dia 13, amb Vicent Pitar, que comentarà els llibres L'eix castellonenc de la cultura contemporània i El combat per la premsa, i també parlarà un poc de Nosaltres els valencians. Així que aquests vermuts literaris ja sabeu que van a ser els protagonistes d'aquesta primavera també literària pel que fa a l'Institut d'Estudis Catalans i a la província de Castelló, a la ciutat de Castelló. L'organització Castelló per la Llengua ha llançat aquesta proposta lúdica i cultural de tots els dissabtes pel matí, fer alguna coseta. Arribaran quasi fins al mes de juny, i crec que és una proposta molt interessant per escoltar d'una altra manera propostes culturals i literàries. Així que, ja ho sabeu, dissabte tenim una trobada a Castelló. I bé, crec que d'ahir estem fora de temps, així que m'acomiade fins a la propera setmana amb aquestes tres qüestions de música, teatre i vermuts literaris, i no pareu de llegir. Adeu, adeu, fins a la propera setmana.
Adeu, en pare, una abraçada. Ja saps que sempre et fem cas. Tot el que ens dius, estem molt amatents i molt atents a veure què és això que ens recomanes. Molt bé, doncs ara, després de l'Empar, toca el torn de l'Octavi. Bona nit, Octavi.
Hola, molt bona nit, des de Llibreria Serret, aquí al Matarranya. Avui us vull recomanar un altre llibre de Silvestre Hernández, en esta vegada publicat per Viena Editorial. El títol se diu El manuscrit de Wadi al-Ammar. És un títol molt llarg, jo crec que millor us quedeu en el més curt, diguem-li, el manuscrit. Manuscrit és un llibre que ens parla d'un camí de Santiago, nascut aquí al Matarranya, i on, per diverses circumstàncies, se va juntant tota una sèrie de gent que fan, diguem, el camí de Santiago o que no el fan. O sigui, la qüestió és que a partir d'un moment en què cristians, jueus i musulmans vivien aquí al Matarranya, concretament a Calaceit, era d'una d'aquestes colònies que realment, d'aquests punts que estaven convivint aquestes cultures, a partir d'ahí mos presenta, el Silvestre aprofita, diguem, per presentar-nos aquella situació, no?, aquella situació de convivència, no? A partir d'ahí, ell és capaç de muntar una trama per a explicar-nos el perquè d'aquell camí de Santiago. És un llibre molt potent, que, vull dir, sí que estem parlant d'un llibre que té pues, a la vora de 200 pàgines, però que al mateix temps, en aquestes 200 pàgines, ens transporta en aquell moment. És un llibre que comença, diguem, l'època actual, però per un manuscrit trobat al pont de Beseit, pues, tenim que tirar cap atràs, no?, i entrar, diguem-li, a un moment que realment s'ha publicat ben poc. O sigui que li tenim que agrair al Silvestre que ens hagi muntat una novel·la d'aquestes característiques per a introduir-nos un poquetet en aquells moments. Pues moltes gràcies i fins la propera.
Gràcies a tu, Octavi. Fins la setmana vinent. A reveure.
Llibres a la carta.
Hola, bona nit, Helena Martínez Pons.
Hola, bona nit, com esteu?
Molt bé, moltes gràcies, amb molta més llum natural, amb aquest canvi d'hora que hem tingut i, a més, el progrés de la primavera. Però, escolta,
sí,
avui ens
sí,
vols...
Sí, molta il·lusió.
Ens, es diga, nota, diga. En l'aire. Avui ens vols parlar d'aquest autor, que és Joan Miquel Oliver, que a mi em porta ressonàncies, aquest nom. Ens vols parlar del misteri de l'amor, que és algú conegut?
Sí,
em refereixo... A part
sí,
de fer d'escriptor.
Sí, d'Antònia Font. Sí, sí,
és d'Antònia Font. És un dels músics d'Antònia Font, eh?
Sí, sí.
D'acord.
Sí, bueno, i també hi fan les motes de les lletres.
Ah. I llavors aquest llibre, com el qualificaries? D'experimental o d'estàndard?
A veure, mira, el qualificaria de cosa rara.
Carà, vet aquí, és que un músic posat a escriure...
De cosa estranya. No, a veure, hi ha músics que escriuen, però ell és, diguem que és un llibre molt poc normatiu. Molt poc normatiu, d'una temàtica, com insisteixo, estranya. I però, bueno, tot i així, t'atrapa. ¿Vale? És un llibre que atrapa perquè, bueno, és com si ell li vinguessin idees al cap i les anés plasmant en pàgines sense preocupar-se massa ni de si està ben dit, ni de si està mal dit, de tant en tant, bueno, no, de tant en tant no, sovint inclou castellanisme, no hi ha cap mena de respecte per les normes ortogràfiques, vaja, llavors ell sí que és veritat que és així, ell és així, les seves lletres de les cançons, tot i que jo no sóc per edat, no sóc una, diguem, no estic molt versada en l'Antònia Font, però les lletres fa el mateix.
Clar.
Sí,
fins i tot en els títols, em sembla, d'algun dels discos, algun dels últims discos, utilitzava alguna expressió directament en castellà. És allò, potser, de dir, si jo ho dic en castellà, ho puc escriure, no? I no es planteja, potser, la possibilitat d'anar cap a un model de llengua doncs, més unificat, més estandarditzat.
Però d'altra banda, fixant-nos en això... clar, ell és un artista, i té mentalitat d'artista i escriu com un artista. Llavors, penso que ha de ser difícil encaixar l'encursatament d'un català normatiu amb creativitat o la vessant artista que ell li ve al cap i que se li agolpa, que ell l'ha de deixar anar tal com la pensa, com la sent i com la viu. Saps què vull dir? Que això els artistes, de vegades, clar, poden ser molt creatius, però s'han d'encursetar doncs, en un marc teòric, en una escola determinada artística, en una normativa ortogràfica determinada, tot i que a mi em costa, llegir un llibre enquadernat amb faltes d'ortografia em costa molt, no hi estic acostumada, llavors se'm fa estrany, ja no només la temàtica del llibre, que és molt sexual, sinó el veure aquestes coses escrites així d'aquesta manera, perquè clar, penso, Déu meu,
perquè no només és que incorpori paraules no admeses, diguéssim, per l'Institut d'Estudis Catalans, sinó que tu dius que hi ha faltes d'ortografia.
Sí, moltes, moltíssimes. Vull dir, no hi ha, o sigui, després de punts no hi ha cap majúscula, per exemple.
Però això és una qüestió d'estil. Si això ho fa sistemàticament sempre...
Clar.
Llavors, és una qüestió d'estil, no?
No, però des d'un punt de vista purament psicoevolutiu, clar, nosaltres quan pensem no pensem ni en majúscules ni en minúscules, nosaltres senzillament pensem. Jo penso que el que ha fet és plasmar aquests pensaments. Per tant, crec que deu estar fet expressament, òbviament, doncs són tal qual, no hi ha ni majúscules ni minúscules. Fem pauses, evidentment en el nostre pensament fem pauses, però ja està, no hi ha... va més enllà d'unes paraules escrites sobre un paper blanc. Jo crec que va més enllà, jo crec que transcendeix.
Però llavors és poesia, és prosa de ficció, és assaig, què és?
No, és cosa rara, t'ho he dit. És novel·la. I surt molt de sexe, per tant, atenció, a veure a partir de quina edat...
És més fort que les Sombres de Grey, es diu així? O...
Les 50 Ombres de Grey.
Sí, però si això, feu memòria...
Perdó, les 50 s'ha traduït aquí.
Sí, les 50, bueno, que hi ha una trilogia, però si feu memòria, recordeu que jo us vaig dir que era tot com anar a les Sombres de Grey, era tot molt estètic.
O les Ombres,
no?
Hem de dir-ho català, sí. Que s'ha traduït. Està culpa teva, digues.
Sí. No, clar, el vaig dir en català. Les Ombres, era un sexe molt estètic, molt kitsch, també, però molt estètic, no? Que si el mocador era blanc de seda, de la seda importada de no sé on, que si la fusta era de la fusta de no sé quin arbre, de teca, de no sé on, en canvi aquí no, el sexe és tal com raja. Vull dir, no esperem grans coses poètiques, no, tal com raja. És la història d'una vulva, de fet.
És la història d'una vulva.
Sí.
Clar, perquè no sé si és la primera història d'una vulva, però històries de cralls potser ja n'hi havia alguna, sobretot fílmica,
sí.
No?
Sí.
Recordo que el Marquès de Sade parlava el seu carall en una pel·lícula, i ara, doncs, ja és la història d'una vulva, que és, clar, ell la titula El misteri de l'amor, hi ha un quadre que em sembla que es diu L'origen del món.
Sí, i és exactament una vulva, exacte.
Escolta, Helena, al final aquest llibre aclareix el misteri de l'amor, tal com diu el seu títol?
No, perquè l'amor va més enllà, o sigui, va més enllà del que nosaltres podem escriure en paraules. L'amor transcendeix el llenguatge, això l'amic Wittgenstein ho corroboraria. Llavors, clar, a veure, aquest senyor, l'Olivet, té la mateixa perspectiva que jo, quan això, vull dir que ell també pensa el mateix, l'amor va més enllà, nosaltres som matèria, som àtoms, i l'amor no és això, per tant, va molt més enllà. No l'aclareix, Jordi, però si tu mai l'arribes a aclarir, sisplau, digue-m'ho.
No, jo pensaria el mateix que deies, que som àtoms i som matèria, i llavors potser hi ha una part d'interacció, o sigui, hi ha una part d'organisme i hi ha una part d'interacció entre els organismes, no?
Sí.
Escolta, Helena, quantes pàgines té aquest llibre i en quin editorial s'ha publicat?
Ara, no, mira,
aquí una...
Sí, volia... No el tinc davant, però més o menys sí que t'ho puc dir. No és massa llarg. De fet, aviam, va quedar bastant breu al final. És el que havia volgut fer una versió més llarga, però al final la cosa que bastant primeta. No és gaire car, és el publicar Empúries. Cert és que altres... d'Empúries no els hi acabava de fer massa el pes, això que us comentava d'aquest estil lliure i una mica, diguem, caòtic, però, bueno, ell és així, l'Oliver és així, aquesta és la seva primera novel·la. Jo, a mi sempre pregunteu, bueno, ara llegiràs una altra i tal, bueno, esperaré un temps, òbviament, primer haig d'assumir aquest i deixar que posi, i després ja veurem. No, jo penso, aviam... No va més enllà de les 200 i escaig, ja t'ho dic ara, vull dir, és primet.
Bé, 200 pàgines, Déu-n'hi-do, ja són pàgines.
Bueno, la lletra és grosseta. L'edició que tingui és grosseta.
Molt bé. Doncs, escolta, et sembla que ho has pogut dir tot o voldries afegir alguna cosa més?
No, penso que és un llibre interessant, interessant. No és, vaja, jo no estic acostumada a aquesta mena de fer. I em resulta xocant per això que et comentava, per això d'aquest estil així amb majúscules incloses, ara poso una paraula en castellà, ara poso una frase sencera en castellà, sobta. Però no desagrada, o sigui, que sí que ens, que se sigui estrany i tal, no vol dir que que sigui desagradable, ni molt menys, al contrari, penso que li dona un toc fresc, fins i tot.
Però ha estat un regal o ha estat una elecció conscient?
Sí, no, ha estat un regal, Clar, la gent, com sap que participo al Tirant de Llibres, doncs em regala molts llibres.
Naturalment. Doncs mira, precisament per això tornem a comptar amb tu la setmana vinent.
Estupendo, fantàstic.
Doncs moltíssimes gràcies per la teva col·laboració d'avui i a reveure.
A vosaltres i una abraçada.
Gràcies, igualment.
Adéu.
El noticiari.
Bé, doncs continuem el Tirant de Llibres amb el noticiari d'avui. Jordi, no diries mai que vaig anar a veure ahir al vespre al Teatre Romea.
Què vas anar a veure? Una obra de teatre, sens dubte.
Una lectura dramatitzada, que no sé ben bé si és el mateix que una obra de teatre.
No és ben del mateix. Però era d'una obra de teatre o de poemes?
Era d'una obra especulativa, d'un diàleg de Lo Somni, el somni de Bernat Metge.
Ah, caram.
Sí, ahir al Teatre Romea, a les 8 del vespre, es va fer una lectura dramatitzada del somni de Bernat Metge a partir de la versió contemporània que n'ha fet Alba de Déu, una noia, una escriptora que ara fa poca en aquella col·lecció editorial Barcino, que ha fet aquella col·lecció que es diu Els Amics dels Clàssics, doncs ha fet una versió actualitzada del somni de Bernat Metge. I no diries mai qui feia de Bernat Metge. Realment un actor que no diries mai, que no pensaries mai.
Mira, jo triaria algun de la Riera.
Doncs
no. Triaria algun d'allà.
En Joan Pere. En Joan Pere.
Què dius?
En Joan Pere,
dius,
sí.
En Joan Pere?
Sí, doncs, i en algun
no
moment i en algun moment va fer aquest posat que té en Joan Pere, sí,
I ara?
Sí,
ara
perquè quan parlava amb el rei Joan, doncs sortia en Joan Pere, en Jordi Buixaderes, que feia de Tiresias.
Ah, en Buixaderes té molt bona veu, té una veu molt greu,
té molt bona
profunda,
veu, exactament. Antoni Sevilla, que feia de rei, en rei Joan d'Aragó, en Jordi Brau, que feia d'Orfeu, i coneixes en Miquel Pujador, que és una mena de cantautor?
Ah, sí, home, i
doncs
tant,
ell feia...
el tinc agregat a internet.
Doncs aquest Miquel Pujador, aquest cantautor, feia d'una mena de personatge que en deia en Guillem, que jo recordi, el llibre original de Bernat Metge no surt, però ja saps que quan es fan adaptacions d'aquest tipus hi ha d'haver més moviment, i el llenguatge ha de ser una mica diferent. Doncs resulta que el que jo no sabia, jo hi vaig anar perquè m'havien convidat, es veu que no venien les entrades, havies d'anar-hi per invitació, i com que jo formo part d'això dels Amics dels Clàssics, aquesta mena de club dels que ens interessa la literatura medieval, em van informar que hi havia això i vaig demanar invitacions. Però es veu, això me n'he assabentat avui, que aquesta lectura dramatitzada s'ha fet per commemorar els 600 anys de la mort de Bernat Metge, perquè Bernat Metge va néixer el 1346 i va morir el 1413, i per tant ara, enguany, fa els 600 anys de la mort d'aquest escriptor. Es veu que la representació va estar organitzada per la Fundació Romea i la Fundació Lluís Carulla a través del grup Amics dels Clàssics, i es veu que l'Institut d'Estudis Catalans, l'editorial Barcino i la Fundació Bernat Metge desenvoluparan actes commemoratius d'aquest aniversari durant tota la primavera. Realment, aquesta lectura dramatitzada va reflectir perfectament el que és el llibre, el que és Lo Somni, amb aquella divisió en quatre parts. Primer hi ha una reflexió sobre la naturalesa de l'ànima, si l'ànima és immortal o no. Hi ha també un apartat molt més pràctic en què Bernat Metge es defensa d'aquella acusació que se li havia fet, d'ell formar part d'aquella mena de complot per aprofitar-se de les riqueses del rei i d'haver participat en la mort del rei Joan I. I al final, recordeu que la tercera part, Tiresias fa una invectiva, una crítica duríssima contra les dones, i a l'última part, la quarta part, Bernat Metge defensa les dones. És una d'aquelles primeres obres, bé, primeres, potser primeres no, però una d'aquelles obres en què la misogínia, la crítica a les dones, es fa més present.
Bé, doncs, i hauríem d'afegir aquí la publicació d'un llibre, d'una novel·la, d'un autor anomenat John Fante. La novel·la es titula Plens de vida, i el traductor és Martí Sales, un jove poeta que és també el cantant d'un grup prou conegut, el Surfing Sirles. L'obra ha aparegut dins d'edicions de 1984, aquest mateix any, 2013, i bé, què podem dir de John Fante? John Fante és un dels autors maleïts de la narrativa nord-americana, és considerat precursor del realisme brut, va ser guionista per la indústria de Hollywood, ell volia ser novel·lista, però no va triomfar fins que feia anys que era mort i va ser descobert per la crítica i els lectors, i en aquest llibre, en aquesta novel·la autobiogràfica, coneixem el transcurs dels darrers mesos del primer embaràs de la dona de John Fante, la Joyce. En va tenir 4 d'embarassos i aquest és el primer. I llavors, doncs, esclar, mostra totes les inquietuds, temors, contradiccions que van, doncs, donar-se durant aquests mesos. I més coses.
A finals de març ens vam assabentar, tot i que no havíem tingut temps encara de parlar-ne, que Ara Llibres i la Fundació Coromines estaven a punt de publicar el Diccionari Etimològic de Coromines abreujat. Sabem que el diccionari Coromines, Diccionari Etimològic i Complementari de la Llengua Catalana, conté 10 volums, són 10 volums l'obra sencera. Doncs es veu que ara se n'estava preparant una edició abreujada de 3 volums. Concretament, aquesta obra abreujada contindrà les 10.000 entrades principals dels 10 volums del diccionari, amb la sinopsi de l'explicació i alguns derivats. Es veu que aquesta feina de síntesi l'ha fet el lingüista Josep Ferrer, membre de la Fundació Coromines, que és un dels coneixedors més importants de la seva obra. I aquesta edició abreujada, té la virtut d'haver incorporat les darreres correccions que va fer Coromines. El segon volum d'aquest diccionari etimològic abreujat apareixerà al juny i el tercer al setembre. Els volums es veu que es vendran sobretot per via de crèdit, per bé que també es trobaran a les llibreries. Alerta amb el preu, 120 euros cada volum. Però, és clar, lògicament no és el mateix haver-te de comprar el sencer, 10 volums, que només si te n'has de comprar 3, i tens a casa una edició, encara que sigui barujada, però tens a casa una edició del Diccionari Etimològic i Complementari de la Llengua Catalana. Jordi, més notícies?
Bé, podria afegir una notícia més, que és que s'ha publicat un llibre que és indispensable per totes aquelles persones, doncs, que estiguin preocupades en l'educació, sigui dels seus fills o sigui del jovent. El títol em sembla que ja ho diu tot, per què als nens no els agrada anar a l'escola. I l'ha escrit un doctor, D.T. Willingham, que és, doncs, un especialista en el cervell, professor de psicologia a la Universitat de Virgínia i especialista en l'aplicació de la psicologia cognitiva en l'àmbit de l'ensenyament primari i secundari.
Bé, i l'última notícia del noticiari d'avui, de fet la vam saber a mitjans de març, però tampoc havíem tingut temps de parlar-ne, i és la concessió del 45è Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, que està dotat amb 15.000 euros i que concedeix l'associació Òmnium Cultural, el dramaturg català Josep Maria Benet i Jornet. El lliurament del premi diu que tindrà lloc, s'esdevindrà al Palau de la Música Catalana el dimarts 11 de juny, i per tant, felicitats a Josep Maria Benet i Jornet.
Doncs ens ha passat volant el programa, com sempre, i ja hem arribat al final, al moment de la frase. La frase d'avui és de Georg Christoph Lichtenberg, i deia: hi ha gent que creu que tot el que es fa posant cara seriosa és raonable. I hauríem de concloure, i es veu que no, no és qüestió de posar cara seriosa per fer creure que una cosa és raonable. Bé, amb la frase d'avui, doncs, ens acomiadem de tots i totes vosaltres. Us esperem la setmana vinent i us recordem que hi tornarem també, o que aquest programa es repeteix, el diumenge, oi?
De les 11 a les 12 de la nit. I a més, recordeu una altra cosa: la setmana que ve torna en Joan.
Així que l'esperem en candeletes, ve d'Austràlia, a veure què ens explica.
Bona setmana.
A reveure.
Han fet el programa
els conductors Francesc Pina i Jordi Plens, les corresponsalies de Laia Martínez, Ampar Murelló i Octavi Serret, i les col·laboracions d'Helena Martínez Pons i d'Esteve Casas, coordinats per Joan Roviralta i amb el suport tècnic de Punt7 Ràdio.
El proper dimarts, de 9 a 10 de la nit, ens tornarem a trobar a Punt 7 Ràdio, a la 107.7 de la FM i al web www.sansaloni.cat clicant el logo de la ràdio. Bones lectures i bona setmana!